Ràdio Estel. És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Divina Dulce.
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel.
Descobreix Rússia aquest estiu amb el Club Més Amics. Del 8 al 15 d'agost descobrirem tots els tresors de Moscou i Sant Petersburg. La plaça Roja, la catedral de Sant Basili, la fortalesa del Kremlin, el parc Ismailovo, el museu de l'Hermitage. Del 8 al 15 d'agost viatja a Rússia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Aquest diumenge 2 de juliol a les 6 de la tarda, des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel, la missa d'Acció de Gràcies per la creació de Joan Josep Omella com a nou cardenal. Eucaristia presidida pel mateix cardenal arcabisbe. Recorda-ho, aquest diumenge a les 6 de la tarda, missa d'Acció de Gràcies amb el cardenal Omella, en directe per Ràdio Estel, des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona.
Aquell qui compleixi un dels manaments més petits i ensenyi els altres a fer el mateix, serà tingut per gran en el regne del cel.
Marc 5:19.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6, Girona 103.4, Tarragona 100.6, Lleida 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Del Camp a Taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. Fins a finals de juliol està en marxa la campanya de la sega, un operatiu especial del Departament d'Agricultura de la Generalitat de suport al món rural que pretén reduir el nombre d'incendis i minimitzar-ne els danys. Aquest operatiu especial, format per més d'un centenar d'efectius, se suma a les jornades de formació que es realitzen adreçades als pagesos i les trobades informatives que tenen lloc a diferents consells comarcals d'arreu del país. El dispositiu abasta 250.000 hectàrees situades en les principals zones cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central i es concentra a les comarques de l'Anoia, el Bages, la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l'Urgell. Cal ressaltar que els treballs de la sega són una activitat agrària amb risc d'incendi, bàsicament perquè s'efectuen a temperatures molt elevades, humitats baixes i amb una vegetació que és fàcilment inflamable. Per això, totes les mesures preventives que es duguin a terme per evitar danys majors són poques, i més en el cas de la prevenció dels incendis forestals.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'actualitat.
El Centre de Recerca en Sanitat Animal, l'IRTA-CRESA, ha estat designat per l'Organització Mundial de la Sanitat Animal, la OIE, com a centre col·laborador d'aquest organisme per la recerca i control de malalties porcines emergents i reemergents a Europa, amb el doctor Joaquim Segalés com a punt de contacte. Així mateix l'ha escollit també com a centre de referència per a pesta porcina clàssica, amb la doctora Lilian Ganges com a experta designada. Aquesta és la primera vegada que es designa a un centre de recerca de l'Estat espanyol com a centre col·laborador de l'OIE. Aquesta organització mundial defineix els centres col·laboradors com a centres pericials en un camp de competència específica relacionada amb qüestions generals de sanitat animal, concretament en relació a malalties emergents i reemergents del porc en el cas de l'IRTA-CRESA. Tot això implica que en l'àmbit de la seva competència podrà proveir assessorament internacional seguint el mandat i reglament dels centres col·laboradors interns de l'Organització Mundial de la Sanitat Animal. D'altra banda, el Comitè Executiu de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors ha proclamat Antoni Abad com a nou president en substitució d'Eusebi Esgleas, que ocupava el càrrec des del 2009. Abad era fins ara el president de la Confraria de Pescadors de Roses i de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona. Amb aquest acte ha finalitzat el procés electoral que ha permès escollir els membres dels òrgans de govern de les confraries de pescadors de Catalunya i de les seves federacions. Aquesta convocatòria d'eleccions, que es va iniciar el setembre de l'any passat, engloba 31 confraries de pescadors que en una primera votació van escollir els membres de la seva Junta General, òrgan superior de representació de tots els membres de la confraria. Aquesta Junta General, una vegada constituïda de manera definitiva, va portar a terme l'elecció dels membres del capítol, òrgan de direcció, administració i gestió, i del patró major, qui exerceix la representació de la confraria. Per primera vegada a la història s'ha presentat com a candidata i ha sigut escollida una dona com a patrona major d'una confraria de pescadors. Es tracta de Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala. Per la seva part, les 71.565 tones de fusta subhastada a Alp, a la comarca de la Cerdanya, provinents de boscos públics, repercutiran en 916 llocs de treball. D'aquests, 213 persones treballaran directament al bosc i a la indústria de la fusta, mentre que 703 se'n beneficiaran de manera indirecta. Els lots subhastats corresponen a 12 comarques i 64 municipis i entitats locals. Les comarques amb un major volum de fusta licitada són el Berguedà i la Cerdanya. Aquesta subhasta és una de les principals mesures que el Departament d'Agricultura té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l'àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d'entitats locals o de la pròpia Generalitat. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 hectàrees, que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. L'entrevista.
Recentment s'ha dut a terme la primera exportació de vaquí de carn a Turquia, des del port de Tarragona. Per parlar d'aquest i altres temes relacionats amb aquest important sector productiu ramader, entrevistem a Josep Ramon Argilés, gerent de Soprovac Catalunya, l'Associació Catalana de Criadors de Vaquí de Carn. Bon dia, senyor Argilés, i gràcies de nou per haver pogut atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Aquesta primera exportació a Turquia, d'uns 1.000 caps de bestiar en viu aproximadament, es va produir a les poques setmanes de que s'obrís el mercat turc al vaquí de carn espanyol, en una acció en la qual va treballar activament a Soprovac. Què suposa aquest mercat per al vaquí de carn i si es realitzaran més exportacions properament?
Bé, aquest mercat ja fa com gairebé uns 4 anys que estàvem intentant treballar per aconseguir exportar animals vius i carn cap a Turquia, i amb un gran esforç per part de les autoritats espanyoles, catalanes i nosaltres vam aconseguir obrir aquest mercat. Què suposa aquest mercat? Aquest mercat és un dels principals mercats de la carn a Europa i ens interessava molt perquè França era un dels països que exportava molta de la seva producció de carn cap allà. A l'obrir aquest mercat ens ha donat l'oportunitat de tindre una nova sortida per al nostre producte i és molt interessant pels nostres productors i per les nostres exportacions. Properament sí, es fan càrregues ja gairebé setmanals de vaixells amb animals que van cap a Turquia. I això és molt favorable pel sector, ja que produeix que tinguem una recuperació del nostre sector.
Vostè ha dit que més o menys han trigat gairebé 4 anys. Per què costa tant obrir mercats nous?
Costa tant perquè...
Vull dir que a vegades es tanquen, com aquell que tanca l'aixeta, en canvi obrir no és tan fàcil. O sigui, el tancar pot ser d'avui per demà, l'obrir no.
Sí, el tancar, com diu vostè, pot ser d'avui per demà, per temes sanitaris, per qualsevol motiu polític, però obrir costa molt. Per què costa molt? Pues perquè has de complir tots els requisits que marquen aquells països i fan totes les inspeccions conforme que compleixes els requisits que ells et marquen.
Uh-huh. En quins altres indrets estàs portant actualment des del port de Tarragona i si hi ha previstos nous mercats properament?
Des del port de Tarragona, des de l'any 2012, estem ja fent exportacions cap a Líbia, Líban, Egipte, Argèlia, Marroc i altres països de l'Orient Mitjà, i tenim previstos d'obrir nous mercats de països tercers, com és Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, i tot el que sigui exportar doncs, va bé doncs, pel producte interior brut de Catalunya i perquè crea riquesa al nostre país.
A més, aquests països són països que el porcí evidentment no el mengen, per tant, són uns mercats on es pot entrar bé amb el tema del boví.
Sí, és un dels mercats, diguéssim, que només consumeixen o carn de vedella o carn de xai. però el porcí, com dieu, no en consumeixen.
Sí que em va explicar una vegada, em sembla, jo a vegades la memòria et falla, però que, per exemple, la carn d'altres països, com seria les Illes Britàniques, pel tipus de pastura que tenen i tot, amb aquesta gent no els acaba d'agradar aquest tipus de carn, no? Els agrada molt més el tipus de carn nostra, per exemple, no?
Bé, a veure, és molt senzill d'explicar. La carn vermella, que és la carn que es produeix al nord d'Europa i a Anglaterra, perquè tenen grans extensions de terreny i els animals pasten lliurement i mengen més herba que no cereals, doncs és una carn molt més vermella. Aquesta carn en els països àrabs no els agrada tant perquè estan acostumats a una carn més rosada, una carn que es produeix més d'aquí cap al sud d'Europa. Per què es produeix aquest tipus de carn? Doncs perquè els animals mengen, com deia, principalment cereals, no mengen herba. Aleshores, això fa que la carn tingui un gust diferent, no és una carn tan forta com la carn vermella i és una carn molt més saludable que la carn vermella.
Enguany segueixen creixent aquestes exportacions des del port de Tarragona, no? Ja parlava del 2012, però per les xifres ha sigut espectacular aquest creixement que s'ha produït. Per tant, ha estat una via molt important de sortida, tenint en compte que el mercat interior està una mica fluix, pel sector, no? Ha estat una via d'escapament pel sector.
És una via d'escapament, no ha estat, és una via d'escapament. S'ha de dir que des de l'any 2012, com heu dit, cada any ha anat incrementant les exportacions i aquest any serà un any, esperem, rècord en quant a exportacions. Si comparem les dades de l'any passat amb les de l'anterior, vam duplicar el número de càrregues i d'animals sortits des del port de Tarragona. És vital per nosaltres l'exportació, per una senzilla raó, perquè el consum a casa nostra doncs cada vegada ha anat disminuint. La producció ha augmentat, i per què ha augmentat? Pues, principalment pel tema de les exportacions.
Parlàvem de que les exportacions també s'estan fent, per exemple, amb vaixell, permet que els animals també vagin, aviam, parlar de comoditat, quan el tema de vegades de benestar en el transport es posa en entredit, a les hores i tot, amb vaixell sembla ser, pel que també m'ha explicat alguna ocasió, que van amb un cert confort, o sigui, bastant bé, no? El transport permet que estiguin els animals força bé, no?
A veure, els animals, quan surten del port de Tarragona i carreguen en el port de Tarragona, compleixen tots els requisits de benestar animal. Els vaixells que els carreguen són com hotels flotants. Són quadres, igual que tenen les instal·lacions a les granges, i estan en perfecte neteja, estat de neteja, en perfecte estat de revisió. Els animals no pateixen absolutament de cap manera perquè estan cuidats perfectament com si estiguessin a les mateixes explotacions dels ramaders.
En un sector com aquest, que també és molt exportador, no? Per exemple, s'utilitza també... O sigui, quins altres mitjans s'utilitzen? A part del vaixell, suposo que hi ha els camions, també molt còmodes o intenten ser al màxim de còmodes. A l'avió també s'utilitza molt o no tant?
No. L'avió actualment no s'està actualitzant, no s'està utilitzant. El que sí que es carreguen són animals també a través de ferri. A través del port d'Algesires, amb camions, doncs es porten cap al Marroc i cap als Algesires amb camions. Aquests camions porten ventiladors, porten sistemes de refrigeració perquè els animals vagin còmodos i també compleixen tots els requisits en quant al transport animal.
I, per exemple, per portar països sud-americans, o sigui, per moure el bestiar, tipus Argentina, tipus Brasil, com es fa?
Bueno, és que des de casa nostra, des de Catalunya, des d'Espanya, des d'Europa, no s'envien animals cap a Sud-amèrica. És al revés. És de Sud-amèrica que venen cap a països d'Orient Mitjà i països que tenen una gran tradició de comprar carn i animals de Brasil i d'Argentina. S'ha de dir que aquests animals que venen cap aquí sí que venen també amb vaixell, amb uns vaixells enormes, i no estan tan ben preparats, podem dir, com els animals que es carreguen per portar cap a països tercers des d'Europa, tant a Cartagena com des del port de Tarragona.
Perquè cal dir que les mesures sanitàries i seguretat que els fan complir a vostès són...
estrictes.
Sí, jo anava a dir una altra paraula que començava per B i R, però són molt fortes, no?
Sí, sí, són estrictes i com no pot ser d'una altra manera, doncs les complim. Uh-huh. I a més també ens interessa complir-les perquè volem donar tota la seguretat de que aquests animals compleixen tots els requisits que ens en demanen, perquè si no tancarien els mercats. I a més, el productor i el ramader català fa totes les coses possibles perquè compleixen la normativa, cosa que d'altres zones del món no compleixen les mateixes normatives que la que s'estan complint en Europa o a Catalunya.
Uh-huh. En aquest sentit, per exemple, que estan complint estrictament, sanitàriament, per exemple, des de l'associació s'està aconsellant als associats que facin la vacunació preventiva voluntària contra la llengua blava als seus animals, que hi ha hagut casos a França, no?
Sí.
La malaltia no ha arribat al nostre país, però vostès recomanen, sobretot perquè, si no, podria ser un, bueno, un topall per les exportacions, no?
Sí, nosaltres recomanem als productors que vacunin de la llengua blava per un senzill raó, perquè tal com estem fent ara amb el tema de les exportacions, en alguns països un dels requisits és que la zona de la qual surten els animals ha d'estar indemne d'aquesta malaltia. Aleshores, només hi ha dues maneres de prevenir aquesta malaltia. Una és desinsectant tots els animals, que és el que també es fa, i l'altra és vacunant els animals. A Espanya es va determinar que la vacunació seria voluntària i no caldria vacunar-los perquè aquesta malaltia a les persones no afecta. Però sí que recomanem que es vacunin per evitar qualsevol possible propagació d'aquesta malaltia i que ens poguessin tancar tot el tema de les exportacions.
A nivell sanitari, en aquests moments, com estem? Hi ha alguna possibilitat d'algun altre? Perquè vostès són un sector complex, perquè... per un costat estan prohibint amb el màxim de mesures, extremant, aplicant noves tecnologies, investigació... Cai, moltes vegades estan expenses del que passa fora, no?
Sí. O sigui, aquí el problema que tenim principalment és que no volem que vingui una malaltia de fora per poder-nos tancar les fronteres. Aleshores, que hem d'estar sempre a l'aguait de qualsevol cosa que pugui vindre i més val previndre que curar. Mm-hmm. Amb la qual cosa, de moment, a data d'avui, i esperem que farem molt de temps, doncs no tinguem cap afectació sanitària en el nostre sector, en els caps de bestiar, i que tota possible malaltia que vingui, doncs que estigui previnguda i no tinguem incidència.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem amb altres temes d'interès del sector de vaquí de car de casa nostra.
Molt bé.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Josep Ramon Argilés, gerent de Soprovac Catalunya. Hem parlat de tot el tema d'exportacions i ara, canviant de tema i tornant a casa nostra, li torno a preguntar, com vaig fer en la darrera ocasió, com està anant el consum. Hi ha previstes campanyes de promoció per televisió com estan fent altres cars com el Conill, em sembla, que he vist que estaven fent.
Sí, el consum, bueno, no hem millorat. De moment seguim tenint el mateix consum com vam comentar l'última vegada, ha anat disminuint. I en quant a campanyes de promoció, sí, es va constituir, ara farà un any, la interprofessional del sector vacú, que és ProVacuno, de la qual nosaltres formem part, i una de les coses que tenen entre els seus objectius és fer una campanya de promoció tant a mitjans escrits com a mitjans radiofònics com a mitjans de televisió. Uh-huh. I per intentar incentivar, doncs, el consum de la carn amb els consumidors. Tal igual que fan, doncs, altres sectors, com el del coní, com el del porc, i a veure si aconseguim incentivar, doncs, el consum de la carn al nostre país.
És que, a més, la carn de vedella és que és molt gustosa i hi ha moltes parts que segur que desconeixem, que són millors encara. O sigui, jo crec que també hi ha un desconeixement per part del consumidor, no?
Hi ha un desconeixement per part del consumidor de moltes parts, com dieu, de la vedella, que són econòmiques i que tenen molt bon gust i es poden cuinar molt bé, i són, com tota la vedella, saludable. El que sí que hi ha una desconeixença de com s'ha de fer i cuinar la carn. Moltes persones, doncs, es pensen que cuinar la carn és agafar el mateix bistec que es compra a la carnisseria i fer-lo al mateix moment, i això és una equivocació, perquè la carn s'ha de madurar. L'arcar necessita un procés des del moment que se sacrifica fins que es consumeix de maduració. No es pot consumir una carn directament de la carnisseria al mateix moment perquè no està encara madurada aquesta carn.
I en alguna reunió que he estat amb vostès, amb membres de l'associació, és una cosa que va sobtar quan parlen entre vostès, no? Allò, sí, perquè jo la tinc fa 5 dies i ja està madura, ja té... I clar, dius, mare de Déu, si la gent això no ho fem. Moltes vegades sembla que si no la treus directament de la... Ni que passi ni per la nevera, no? Gairebé té tot el mostrador ja per menjar, no?
Sí, això és una desconeixença que hi ha. Jo moltes vegades amb coneguts em diuen, escolta'm, tu que et dediques a aquest tema, com és possible que la carn, a vegades que em menjo, estigui més dura que una sola de sabata? I jo els hi dic, per què no feu una cosa? Agafeu la carn, la poseu a la nevera en un plat, la deixeu 2 o 3 dies reposar i després la feu. I trobareu la diferència que està completament tendre, es trenca molt fàcilment. La qual cosa doncs, haurà fet el seu procés de maduració i és molt més bona.
Quina valoració ens pot fer de la darrera campanya de sol·licitud d'ajuts de la PAC? Hi ha hagut menys incidències que en altres campanyes, ja que diguem que d'aquest nou termini ja és el segon o tercer any. Ja sembla que la cosa hauria d'anar millor, no?
Sí, de la campanya de la PAC doncs, fem una valoració positiva, no hi ha hagut tantes incidències. L'única cosa que sí que hem trobat és que en quant amb un ajut del boví d'engreix han trigat molt en contestar els pagaments i les cartes comunicant doncs, les possibles incidències que han hagut d'animals que no han cobrat. Però tot això ho estan subsanant i properament doncs, estarà subsanat totes aquestes incidències.
Jo sempre que parlem de temes d'aquests em quedo sobtat de la quantitat de tràmits. O sigui, un tema que sempre parlem és el tema de disminuir la burocràcia amb el seu sector, amb els papers. Amb vostè parlem moltes vegades i quan no, amb reunions de les dejeccions ramaderes i, bueno, cadàvers i... Tots els tràmits que han de fer els ramaders, i bueno, vostè també com a gerent de l'associació,
sí, bueno,
sembla que hi ha una excessiva càrrega burocràtica, no?
Hi ha molta càrrega burocràtica, una explotació no és senzilla de portar, et demanen molta documentació, perquè clar, hem de pensar que és un aliment, a les quals coses doncs, també pensem que no tenim que baixar la guàrdia de totes les coses que estem fent, sinó que el que tot s'està fent s'ha de portar estrictament amb un control i s'està portant perfectament doncs, fins a l'últim moment i conseqüència. Sí que hi ha una gran càrrega burocràtica en el sentit de demanar doncs, ajudes i de demanar doncs, paperassa, però el ramader doncs, ja cada vegada més està més conscienciat que això ho ha de fer doncs, pel tema de la seguretat alimentària de les persones i perquè és un requisit indispensable per poder produir i per poder tenir una seguretat alimentària.
Ara fa dies que no en sento parlar, però com està el tema del Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i Inversió amb els Estats Units, el TTIP, al qual vostès són contraris?
Bé, de moment segueixen les negociacions, s'estan portant a terme i esperem que el sector del vacú de carn quedi exclòs d'aquesta negociació, perquè seria perjudicial pel nostre sector, ja que vindria carn, per exemple, dels Estats Units, que no compleix la normativa europea. I quan dic no compleix la normativa europea, vol dir que als Estats Units està permesa doncs, la utilització d'algunes substàncies que a nivell d'Europa estan prohibides amb penes de presó, i això seria i crearia una competència deslleial vers els productors d'aquí.
Canviant també un altre cop de tema, avui anem canviant de temes perquè hi ha molt... Bueno, ja no en queden gaires, perquè l'entrevista ja va avançant. El president de l'entitat, en Ricard Gòdia, va manifestar no fa molt que si es fes una piràmide com la de la dieta mediterrània, però en seguretat alimentària, el vaquí de cara estaria al capdavant. Què ens pot comentar al respecte?
La carn de vedella amb una piràmide alimentària seria, crec, i estic segur, per estudis científics que s'ha fet, la carn més segura de tots els sectors. Per què? Perquè primer té uns grans controls sanitaris, molts controls burocràtics, i a més perquè es produeix d'una manera molt diferent a altres tipus de carn. No es permet que donar cap tipus de substància d'engreix il·legal, no es donen des de fa molts anys cap substància, És una carn que és completament segura per tota la ciutadania i per totes les persones. Altres carns, jo no dic que no produeixin bé, però són maneres diferents de produir. A més, el sector té una gran consciència de que les coses s'han de fer ben fetes. I cada dia estan treballant més per aconseguir que aquestes coses es facin més ben fetes i aquesta producció sigui més sanitàriament correcta i amb una gran seguretat alimentària per a les persones.
Lamentablement, en una entrevista d'aquest tipus no podem tocar tots els temes que afecten el sector, perquè són moltíssims, però en aquests moments quins són els temes que més preocupen a l'associació i al respecte a quines demandes fan tant el Departament d'Agricultura com el Ministeri? Si són les mateixes o hi ha alguna diferent o...
Bé, el que més preocupa ara mateix en el sector, primer és el tema de la reforma de la PAC de cara al 2020, com quedarà aquesta reforma, i també el tema del consum de carn al nostre país i a casa nostra. També, com heu comentat abans, tot el tema dels tractats, tot el tema de la carn que pot vindre d'altres països a fer-nos competència aquí, aconseguir obrir mercats a l'exterior per intentar exportar encara més el nostre producte que és tan valorat en altres països, tant d'Orient Mitjà com d'Europa. I en quant al Departament d'Agricultura, doncs sempre anar de la mà per col·laborar en qualsevol tema que pugui afectar en el nostre sector, com sempre s'ha fet, i intentar millorar doncs, en tot el que es pugui encara més el nostre sector.
Amb això que parlem del consum, no hi hauria possibilitat, perquè clar, parlem de campanyes per televisió i tot, però al final moltes vegades els anuncis en sonen, no sé, les escoles, no hi hauria manera... Jo és que recordo quan anava, que ara parlo de fa molts anys, però és que mínim dos cops a la setmana menjàvem vedella, carn de vedella a l'escola. Les escoles no serien un canal per... També això que parlem, de que a vegades ens falta també una mica de cultura, coneixement, perquè moltes vegades sabem que els nanos, i quan parlo amb el sector de la fruita o del peix, són uns prescriptors, els nanos. Vull dir, arriben i si et diuen, escolta'm, hem provat aquesta fruita, hem provat no sé què. No serien un bon canal, o no sé, fer accions per les escoles?
Ja ens agradaria que poguéssim fer aquestes accions de cada les escoles, igual que es fa amb el tema de la llet, igual que es fa amb el tema de la fruita. Uh-huh. I estem oberts a fer qualsevol campanya que l'administració trobi a bé a poder fer davant de les escoles. Els nens necessiten proteïna, i una de les millors proteïnes que hi ha en l'alimentació és la carn de vedella, sense cap mena de dubte. Uh-huh. Primer perquè té ferro, perquè té proteïna, com us deia, i perquè és una alimentació sana, segura i equilibrada, sempre i quan es respecti tot el tema de la piràmide d'alimentació. Sempre no és bo mai abusar de totes les coses, però tota la seva mida és també molt beneficiós per la salut de les persones.
No, sembla que amb l'edat aquesta que estan en creixement i quan no fan bàsquet, fan futbol, fan molt esport, fan molta activitat, també a les escoles, sembla allò, bueno, almenys ho deien a mi, deixar un bon plat de llenties i un bistec, sembla que agafis més forces, no?
Sí.
Sense menysprear, que no podem, a cap de les altres carns, eh?
No, sí, totes les carns, jo sempre dic, o sigui, ha de menjar de tot. Però de tot amb la gel justa mesura, mai abusar, perquè els abusos sempre acaben passant factura.
No, és que ara estava recordant, fa poc que vam anar a dinar conjuntament i vam menjar un bistec i amb sal gruixuda, que vostè va dir que amb la sal gruixuda i realment estava de...
Incentiva el sabor sí, sí. I augmenta el sabor de la carn.
Estava de por. Ja per acabar, des de l'associació s'han fixat algun objectiu prioritari fins a final d'any?
Bueno, ja com us he comentat, o sigui, la idea és intentar promocionar la carn de vedella, seguir obrint mercats per poder exportar, i ara agafo el guant i llenço també el guant a veure si podem fer alguna campanya de promoció a les escoles, per a veure si a les escoles, doncs, de cara al setembre del curs que ve, doncs, poden incrementar el consum de carn de vedella doncs, en els seus menús escolars.
I amb el tema, per exemple, que parlàvem de lo dels cadàvers a les explotacions, tot això, cal fer alguna cosa o ja el tema està bastant resolt?
No,
perquè, clar, moltes vegades...
els cadàvers a les explotacions està resolt. O sigui, aquí també s'ha de dir una cosa molt clara. Tenim una gran bioseguretat en les explotacions. O sigui, no tenim cap problema sanitari per aquest tema i s'estan fent les coses ben fetes. O sigui, quan un animal, doncs, lamentablement, és una baixa, doncs hi ha una empresa que en un període molt curt de temps passa a recollir l'animal a les explotacions i no crea cap tipus de problema sanitari en les explotacions ni en el nostre país.
De seccions ramaderes també és un tema que se n'ha parlat molt i sembla que la Generalitat està posant fil a l'agulla.
Sí.
Vull dir que lo important, suposo que també és, com deia abans, és anar de la mà de l'administració en moltes coses, perquè al final, si surt guanyant el sector, surtin guanyant tots, perquè al final guanya el país, no?
És un treball en equip. L'administració ha d'estar al nostre costat, nosaltres hem d'estar al costat de l'administració, l'administració ha de vetllar perquè es facin les coses ben fetes i nosaltres hem de fer les coses ben fetes i fem les coses ben fetes.
Amb aquest clar missatge, agraïm una vegada més a Josep Ramon Argilés que ens hagi parlat del sector del vaquí de car català.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició sempre.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Del 9 al 17 d'agost, al Club Més Amics, volem que ens acompanyis a descobrir Albània i Macedònia, l'Europa més secreta. Viurem junts l'encant de ciutats com Cruja o Tirana. Visitarem el manantial de l'Ull Blau, el llac Dòrit, Saranda, Girocàster, Corse i tants altres punts màgics d'aquesta encantadora regió. Del 9 al 17 d'agost, Albània i Macedònia, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics, volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 1,34 euros. El groc viu a 1,43 euros al quilo, mantenint-se les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 2,20 euros al quilo i el groc canal a 2,11 euros al quilo, repetint els dos preus en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,12 cèntims d'euro al quilo, baixa 20 cèntims, i el gall amb 0,05 euros al quilo, mantenint-se aquest darrer respecte a la darrera setmana. Ous. El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1,05, a la categoria L de 63 a 73 grams a 0,79 euros, a la M de 53 a 63 grams a 0,69 euros i a la S de menys de 53 grams a 0,53 euros. Tots els preus dels ous es repeteixen en relació a la setmana anterior.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,34 euros a la categoria E, a 4,15 euros a la U, a 3,90 euros a la R i a 3,51 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat el 27 de juny a la secció de porcí del Mercat Carní Ramader i Avícola de Barcelona entre 3 i 3,03 euros per quilo. El llom canya entre 3,62 i 3,65 euros per quilo. La costella entre 3,80 i 3,83 euros al quilo. El filet entre 4,80 i 4,83 euros per quilo. I el cap de llom entre 3,28 i 3,25 euros per quilo. Tots els preus repeteixen en relació a la setmana anterior.
Oví.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,30 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna. El de 10,6 a 12 quilos a 7,90 euros al quilo per canal. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,40 euros al quilo per canal. Tots els preus es mantenen respecte a la darrera setmana. El cabrit ha marcat 12,30 euros, puja mig euro.
Conill.
El conill de 1.750 a 2.200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 1,60 euros. Disminueix 4 cèntims respecte ara fa 7 dies.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobank i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobanc. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc aquest primer de juliol amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep.
Bon dia, Isidre.
Avui ens parlaràs en profunditat d'algun producte, no?
Sí, aprofitarem aquesta setmana per parlar de diversos dels productes que són ideals a l'estiu per fer un aperitiu a qualsevol hora del dia.
Doncs per exemple, tot teu, l'aperitiu, el micro, tot teu.
Tenim, per exemple, els musclos. Els musclos són una rica font de moltes vitamines i minerals essencials. Són rics en vitamines del complex B, vitamina C, àcid fòlic, ferro, fòsfor, manganès, selini, zinc, gairebé tots, i tenen la capacitat d'esclipsar la majoria d'aliments quan es tracta de la seva vitamina, la B12, del seleni i el manganesi. Uh-huh. Els musclos tenen un baix contingut en greixos totals i saturats, però aquest tipus de mol·luscs són una de les fonts més riques en àcid gras, insaturat, beneficiós pel nostre cor. Aquest àcid és conegut col·lectivament com àcid del gras d'omega-3. N'hi ha moltes formes de menjar els musclos. Podem fer el vapor, amb tomaquet, a la marinera, amb paella, la vinagreta, etc. Tenim també les gambes, que són un aliment excel·lent i font de proteïna d'alta qualitat, de diverses vitamines i minerals importants, són baixes en calories i també d'un alt contingut en àcids greixos com l'omega-3, molt saludables pel cor. Són riques en ferro, un mineral que el cor necessita per produir els glòbuls vermells i proteïnes musculars que transporten oxigen. Altres minerals importants continguts a les gambes s'inclouen també el zinc i el seleni, que promouen el funcionament saludable del sistema immunològic. Tenim el calamar, que des d'un punt de vista nutricional, el calamar destaca pel seu altíssim contingut en proteïnes de molt bona qualitat, aportat per tant la majoria d'aminoàcids essencials. A més, és baixo en greixos i calories. 100 grams de calamar aporten només 81 quilocalories i 1,70 grams de greixos. El seu contingut en colesterol és una cosa alta, de manera que aconsellem no consumir-lo més de 2 cops o 2 racions a la setmana. Són 2 bones quantitats. Respecte al seu contingut nutricional, destaca sobretot pel seu contingut en minerals, entre els quals podem trobar-nos amb el potassi, magnesi, zinc, fòsfor, ferro i manganès. I aporta vitamines, però en petites quantitats, però sobretot aporta vitamina A, B3 i B12. I per finalitzar, podem parlar també dels petits peixos perquè fan fritura. Es consideren adequats els peixos per fer aquest tipus d'àpat els que són poc espinosos, com per exemple el xanquet, el moll, el seitó, el just petit, la sardina. No obstant, això també sempre són peixos grans, com el cassó o el barat, que trossegen i macerats en ocasions a l'adob, abans d'afegir-los, estan suculents. És freqüent que el peixet fregit inclogui mol·luscos, cefalòpods, com el calamar, el xoco tallat en anelles i els cepionets sencers, que en altres regions d'Espanya diuen xoquitos. Quan són de mida petita, les puntilletes i crustacis com les gambes. Tot aquest gènere té un alt valor proteínic i d'un gran grau de greixos beneficiosos i d'omega-3. I això és tot per avui.
Bueno, ens faltaria dir el vermut i la cerveseta per completar, perquè, escolta'm, ens has fet ara aquesta hora que si les gambes, que si els musclos, que si el peix fregit i el calamar, solament falta una terrasseta...
Una terrasseta i un vermut.
I un bon vermut i una cervesa. Doncs moltes gràcies, Josep, amb aquest consell per fer un bon vermut o abans de menjar. Aquesta setmana hem parlat d'aquests, els musclos i els calamars i les gambes.
Hem fet una mica de varietat.
Sí, sí, una varietat molt bona. I, bueno, tot això per contactar de nou la setmana vinent i llavors sabrem també quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix.
Molt bé, Isidre, doncs fins la propera i gràcies.
A tu. Tot seguit parlem amb la Susana Espuro del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i quina procedència tenien?
Doncs mira, les fruites més comercialitzades aquesta setmana tenim cirera, albercot, meló, síndria, préssec, nectarina i la pera santjoanera, que la tenim en plena temporada, que és una temporada curteta, però que estan bé i estan bones.
Jo fa molts anys que no menjo. Mira que em menjava, no. Mira que em menjava.
Pues a mi m'agraden molt, eh?
És que cada vegada em falten més dents i tinc problemes, bueno. Perquè mira que era, no? Me'n recordo que era dureta. Era molt dura.
Sí. Bueno, és una fruita que s'ha d'aprofitar perquè dura molt poquet.
Ja, ja, ja.
O la menges en aquella època o ja has d'esperar un any més per tornar-la a menjar.
Les genives me les destrossava. I ara que no, d'això... Però molt bona, eh? Vull dir, no, no, és que m'agradava molt. I a més, com que era tan petita, dius, hòstia, se m'ha acabat ja, una altra.
Exacte.
I pel que fa a les hortalisses?
Doncs pues les hortalisses aquesta setmana, en sí, amb carbassó, cogombra, tomàquet, són les més comercialitzades. Es nota que fa calor i la gent comença a fer gazpacho.
Gazpacho,
i...
sí. Sí. O amanides.
Ah, o amanides.
O amanides amb... Perquè jo tinc preparada una amb cigrons i tomàquet.
Exacte.
Que ja la tinc, bueno, més que preparada, encarregada. O sigui,
molt bé.
Ho haig de fer. Doncs moltes gràcies, Susana. Aquesta temporada ja no parlarem amb tu, ja que aquest mes de juliol ens vas dir que ho tenies força complicat.
Sí, sí, sí.
Però cada setmana seguirem parlant de les característiques d'un producte, ja sigui d'una fruita o una hortalissa, ens passarà una fitxa, i com hem fet altres vegades, ho farem nosaltres.
Molt bé.
Doncs gràcies per la col·laboració d'aquesta temporada.
A vosaltres, bon estiu.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En aquesta secció oferim receptes de temporada que han estat elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Què tenim avui, Joan?
Doncs, Isidre, avui repetim amb el conill, però en lloc de ser amb ceba, com la setmana passada, aquesta serà amb salsa de mostassa. Recordem que es tracta d'una carn que és molt saludable per tothom, tant per la gent gran com per als infants i joves.
Quins ingredients necessitarem per a preparar aquest conill amb salsa de mostassa?
Agafeu bolígraf i llibreta i preneu una nota. Per 4 persones caldran 8 talls de conill, 100 grams de xampinyons, una ceba gran, 4 cullerades soperes de la salsa mostassa en gra, 2 cullerades soperes d'oli d'oliva i sal.
I ara, Joan, com elaborem tot això?
Abans de res, cal netejar els xampinyons. A continuació, es posa a coure el conill en una paella amb oli fins que quedi enrossit. Una vegada cuit, el retirem. A la mateixa paella posem a coure la ceba tallada a juliana a foc lent. Un cop cuita la ceba, incorporem els xampinyons tallats a làmines. Quan tot plegat estigui fet, afegim el conill i la salsa de mostassa. Remenem durant un parell de minuts i ja està. Servim el plat amb conill i la salseta, que podem decorar amb una branqueta de romaní. Fins aquí la nostra recepta d'avui. Bon profit!
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís amb el sector agrari. I ho fem a través de prop de 1.000 oficines Agrobanc i 3.000 experts agraris que ofereixen assessorament especialitzat a tots i cadascun dels nostres clients. Agrobanc. Compartim horitzons.
La música de la gent del camp.
Fa 3 setmanes, la Sylvie Peisser, directora de les revistes Fruticultura i Enoviticultura, va escollir una cançó, en concret Don't Hive Up, de Peter Gabriel. El cert és que ens havia triat 2, però solament vam emetre una, com fem cada setmana. Per això, avui escoltarem l'altra. Es tracta de You Take My Breath Away, dels britànics Queen.
You've captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind. And the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. Take my breath away.
L'agenda. Aquest mes de juliol baixa l'activitat pel que fa a les jornades tècniques que es duen a terme arreu del país i, en canvi, aquesta augmenta el camp. Tot i això, dilluns 3 de juliol se celebra a Barcelona una jornada tècnica sobre l'impacte de l'ús de l'aigua en l'agricultura i el dimarts 4 a Constantí, una en la qual s'oferiran els resultats de la campanya 2016-2017 dels olis de Catalunya. Així mateix, el dia 5 es realitza a la Universitat Politècnica de València el primer congrés en enginyeria geomàtica i el 8 es du a terme a Gandesa una jornada tècnica sobre els mètodes de control de barroa en clima mediterrani. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de Mas Bover organitza el 3 i 4 de juny un curs de mecànica del Màceres que té com a objectiu ensenyar les nocions bàsiques de manteniment, reparació d'urgència i de seguretat per al bon funcionament dels equips de processament i producció d'oli d'oliva amb una visió pràctica en un molí.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Demà diumenge 2 de juliol es realitza a la població empordanesa de Colera una nova edició de la Fira de la Mel Novella. Del 7 al 9 de juliol es du a terme la Fira Internacional de la Ceràmica, Argília Argentona, amb un complet programa d'activitats complementàries. A més, el dia 8 de juliol, Cervera acull la Fira del Vi, al carrer Major, i el 8 i 9 s'efectua a Móra d'Ebre la mostra de vins de la Ribera, on es podran degustar diversos vins de la zona. Volem aprofitar aquest espai de les fires per parlar d'una que se celebrarà l'any vinent, Alimentària 2018, que organitzarà l'empresa Alimentària Exhibitions, del 16 al 19 d'abril en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona. I més en concret, volem fer esment sobre Intervint, el Saló dels Vins, Cidres i Espirituosos, que és la trobada sectorial més rellevant de la indústria vinícola espanyola i la seva principal plataforma d'accés als mercats internacionals i que aquests dies està presentant-se a diferents indrets de l'estat espanyol. Consolidat com a pedra angular d'Alimentària, Intervint reunirà més de 700 cellers expositors en 15.000 metres quadrats de superfície neta, sent el millor parador dels vins catalans i espanyols, i on es presentaran un gran nombre de novetats.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Com és habitual, amb l'apartat de fires finalitzem el nostre espai. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes relacionades amb el món agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya. Recordin, aquí, a Ràdio Estel, de 1 a 2 del migdia.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. Ràdio Estel.
Cura-me, avui t'he escrit un poema en vers, un sol escrit, un recuit en mel. Mai fins avui no he estat tan dolç. Cura-me, t'estimo tant que avui faré el vi, t'enyoro tant, tant que em quedo aquí. Tot el meu cor es perd. Ratolí, flor de nis, ets l'oliveta tendra sense pinyol. Ets de licra un gra d'arròs, avui la pluja ens pren. Ador, no et facis cas, prou, un brot de glaç. Cura-li, avui t'he escrit un poema en vers, un son escrit, un recuit de mel. Mai fins avui no he estat tan dolç, mai fins avui no he estat tan dolç. Fins avui no he estat tan dolç.
Carquinyoli, grup de nit, ets la punzella del meu or. Set de troles, olor i creix, ets l'oliveta del meu son. Una
proves no et val ni un ral, no. Un esglai. Cura-li. Avui t'he escrit un poema en vers. Un son escrit, un recuit en mel. Mai fins avui no he estat tan dur.